Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
El nostre darrer temps de família de la temporada. I com els dèiem a l'inici del programa, sembla que en Roman tingui aquella bola de vidre, perquè el que diu després apareix en els diaris. Aquesta setmana, La Vanguardia, Suècia demana als pares que s'allunyin del mòbil quan estan amb els seus fills. Una anàlisi revela que l'abús de l'adult pot afectar la relació amb el menor. Entre les recomanacions diuen que a les cases hi hagi espais lliures de mòbils. Pediatres i psicòlegs, proposen a les famílies que prediquin amb l'exemple. Això ho deia La Vanguardia el dilluns. I avui La Vanguardia presenta un altre estudi amb aquest article titulat «Los padres también están enganchados al móvil. Este es el efecto silencioso que provoca en tus hijos». La nomofòbia, és a dir, la fòbia a quedar-se sense mòbil, sembla que, bé, l'únic que demostra és que els pares també tenen una dependència absoluta del dispositiu. Un estudi recent de la Universitat de Santiago de Compostela analitza fins a quin punt la relació dels pares amb el mòbil, amb l'smartphone, influeix en la forma en la qual regulen el seu ús a les criatures. Segons els autors de l'informe, la nomofòbia total i les seves dimensions es varen associar amb una major probabilitat d'adoptar un estil parental més permissiu respecte a l'ús dels mòbils a la infantesa. O sigui, com que els pares l'utilitzen molt, no creuen que sigui tan perjudicial per les criatures. En fi, que Roman, aquest quadre que ens vas dibuixar fa dies de dir, per exemple, perquè recordaran, el titular era «A taula», i ja va posar en Roman aquest exemple, «A taula, mòbil per ningú». Uh-huh. Ni pares ni fills, a taula. I aquests estudis ja diuen no, a taula i en general a casa, mòbil per ningú.
A veure, a l'hora els àpats segur. Els àpats segur.
T'anava a preguntar, però sí. Això de la dependència es transmet? És a dir, si jo donés un mòbil a una criatura, sense tenir en compte els pares, es crearia una dependència?
El mòbil, i en general el digital, està estructurat per generar dependències.
Més enllà...
algorítmicament sí, parlant, sí. No és una impressió psicològica.
Però és a dir, més enllà que els pares l'utilitzin,
sí.
Diguem-ne, entregar una pantalla a un nen és obrir-lo al risc d'una dependència d'aquest dispositiu.
Sí, hi ha molts més riscos, no? A quedar exposats a continguts que el sobrepassen en la seva capacitat de comprensió i que li poden fer mal de diverses maneres. A veure, allò de la dependència del mòbil.
Ho he dit així amb tots els matisos que ens vulguis posar. Ho dic perquè si això funciona en el fons, si de petits escoltem els grans renegar, i allò que diuen, bé, escoltes el nen, diguem-ne, dient un insult o una mala paraula, una paraula gruixuda, i dius, bé, no li he sortit de dins. L'ha escoltat en algun lloc, aquesta mala paraula.
Sí, i la vol experimentar. I veu el poder que tenen les paraulotes.
Amb un dispositiu funciona igual això o no és exactament el mateix?
No és exactament el mateix. No és que copiïn. A veure, el tema està que sí, que veuen de nadons que aquell aparell és objecte del desig dels seus pares.
D'acord. Que acapara l'atenció.
Acaparar l'atenció, és buscat, corren si sona, i és un competidor.
Corren si sona.
És un competidor en l'atenció al nen.
D'acord.
O sigui, pitjor que tenir un germà, diríem, per un primer fill. Aleshores, per això fa anys que justament venim parlant de que les relacions entre pares i fills estan mediatitzades per la maquineta, per lo digital. Hem pagat els morts...
Et pregunto, sí, abans de no continuïs, per aquells que puguin dir, escolta'm, Roman, és que són 10 segons contestant un missatge.
És igual, si l'estàs donant de menjar un bebè...
És el gest el que ens queda al cap, no la durada, és a dir, això de dir, està parant atenció, encara que siguin 10 segons, algú que no sóc, que no sóc jo?
És diríem, també missatges, clar, jo et vaig escoltant, entretant no soni, entretant no l'hagi d'agafar, entretant no el millor, o sigui, corre. T'ho vaig explicar d'un dia aquí al passeig, que veig un nen que començava a caminar... I aleshores el pare es retira una mica i el nano anava a fer el pas i veu que el pare treu el mòbil, s'atura. El pare mira el mòbil aquests 10 segons,
sí.
Quan el pare deixa de mirar el mòbil, fa les tres passes fins a arribar al pare. Però o sigui, a aquella edat ja ha après que primer va el mòbil. I ell s'ha d'esperar. Estem parlant d'un nen d'un any,
un mes
o dos.
Sí.
És a dir, ara fa temps...
Que és evident que has d'aprendre a esperar, però el que ens estàs dient és que no has d'aprendre a esperar per un mòbil.
Home, aquesta ensenyança...
No és la bona.
Francament, no.
Has d'aprendre a esperar si el pare o la mare estan parlant amb algun familiar, bueno, estan parlant d'alguna cosa...
Pues, això et diria molt abans. Els pares no el deixaran parlar perquè està parlant pel mòbil... Que perquè hi hagi una conversa d'adults. Conversa d'adults, els nens entren, surten, fan el que presencien, opinen. Però en el mòbil, que estic parlant o estic escrivint, el que sigui. A veure, sempre ha sigut així, és a dir, el de l'ou i la gallina, aquí sempre la gallina. Vull dir, els pares són els que compren els mòbils, els que els paguen, els que els... o sigui, que tot el que passa... en relació a l'utilització del mòbil, té a veure amb la permissivitat o no dels pares.
Aquí vindria aquella derivada, Tots plegats som presoners de les nostres accions, per tant, som presoners de tot el que fa referència. És allò, no, és que el món funciona així, bé, funciona així, perquè tots hem acabat funcionant d'aquesta manera i no hem sabut gestionar-nos massa en el nostre vincle amb les màquines i amb la tecnologia i amb les pantalles, no?
Efectivament, valgui en el nostre descàrrec de que tot està muntat
perquè això sigui així. D'acord.
Tens un aparell...
Aquest és l'únic descàrrec que podem agafar-nos, Tot està muntat perquè vagi així
i ara et diré l'altre i ja serà carregar, no? Vinga. Descarregar. Amb la qüestió de la intel·ligència artificial, no? Jo sempre dic el mateix, el problema no és la intel·ligència artificial, sinó l'estupidesa humana. El problema és l'estupidització, en el sentit de manca de reflexió, manca de criteri propi, deixar-se portar, per lo que digui la IA, per exemple, el qual és perillós.
Fa uns dies em deia una professora, em deia que cada cop més està observant com el fet de pensar... resulta especialment
farragós,
fatigant,
sí,
per molts nens i nenes. El fet de pensar, de plantejar alguna cosa que demani un
temps, una elaboració,
una elaboració.
Que tingui una complexitat, és a dir, justament...
Això que diguem-ne, alguns es pot costar, però en general, que acostumava a motivar, allò de dir, bé, a veure si trobem a veure si el cap funciona una mica per trobar la solució a això, i no estem parlant ni generalitzant, però donava aquest exemple que cada vegada està costant més demanar una reflexió o un pensament o una elaboració de...
És que, en general, la tendència és a la simplificació i a la immediatesa. Aleshores, una cosa complexa no la resols ni ràpidament ni de forma senzilla.
Perquè hi ha un aprenentatge també en la complexitat, no?
Perquè hi ha un exercici, efectivament, hi ha tot un entrenament, és a dir, però si l'entrenament és l'invers, a mai pensar, inclús ara si et fan una pregunta...
Sí, si fan una pregunta...
Pregunta-li a la IA, també és tonteria que m'ho preguntis a mi.
És veritat.
O si m'ho preguntes a mi, jo ho miraré a la IA i després el contestaré.
I ho fem els grans.
Què, Sí.
Però hem anat a parar, voler o sense voler, per acció o per omissió, a l'ús Com utilitzaria alguna enciclopèdia fa 30 anys enrere per anar-ho a cercar tot, però fins i tot quan anaves a l'enciclopèdia diguem-ne que trigaves una miqueta més a arribar-hi.
Segur.
I ara no.
Ara no, ara tens aquest dispositiu ultrapotent,
i amb una resposta,
mòbil,
com diuen Roman, resumida, estructurada, amb quatre línies, tot plegat.
Explica'm un anglès, explica'm un nivell d'un nen de 8 anys.
Sí, sí, em vols preguntar alguna cosa més sobre això, ja en tens prou, no sé què.
Aleshores, estem immersos en això, és a dir, no, això som, és la nostra societat, estem en una societat digital, per a bé i per a malament. Aleshores, té moltes avantatges i aporta moltes coses que les utilitzem a diari, però també té moltes riscos i té moltes perjudicis, sobretot si no s'utilitza, diríem, racionalment, si no es planteja com una qüestió que necessita de criteris, que no es pot fer qualsevol cosa, no? Que això necessita una reglamentació, una consciència. Tu li pots donar una metralladora al teu fill, però li diràs, goita, això apretes aquí i mates a 500 persones. El que no li pots donar és un mòbil i dir, mira que maco els colorets que té. Entens? Perquè no veus la perillositat que fa molt de temps que tenim aquest problema.
Però
ara, com a mínim, ara, què passa? Que, clar, els
hi ha una consciència
actuals,
cada cop més evident, no?
Sí. Sí, bueno, perquè és de l'alçada d'un campanar.
Clar, Suècia demana als pares que s'allunyin del mòbil quan estan amb els seus fills.
La de la guarderia d'aquí, de la cantonada, dirà, quan vinguis a deixar el nen, sisplau, deixa de mirar el mòbil o guarda'l un minut per despedir-te del nen, perquè segons com és deixar el nen a la porta de la llar d'infants, fer adeu amb la mà, entretant segueix mirant el mòbil i no mira ni a la mestra, ni al nen, ni... I són coses aparentment inocues,
sí,
innocents.
Sí, és que per això t'ho preguntava.
Però és, si vols...
No són aparentment inocues?
No. Aparentment, sí. O sigui, sí. Aparentment jo tinc 15 anys, però no. És una broma.
És a dir, hi ha conseqüències de no mirar-te prou a la cara? Això em refereixo,
Sí? Sí. I tant. Per exemple, un gest així és el que se denomina passiu-agressiu.
Passiu-agressiu.
Sí, és a dir,
és a dir,
de forma
jo directament amb intenció no t'estic fent res.
Exactament, no hi ha intenció, i no és per l'acció, sinó per l'omissió. L'agressiu és no fer-li un petonet, és
sí,
no dir-li
sí.
La mama o el papa se'n va.
Però clar, des d'una certa inconsciència,
exactament.
D'entendre que això no produeix cap mal.
Vale. Per això, no sé si vas llegir o vaig escriure un article que es deia jo a l'Eco,
sí.
Que es deia joc virtual i joc virtuós. Bueno, és justament per aquest tipus de ara se m'ha anat el que anava a dir, però ja tornarà.
Però en qualsevol cas, els gestos que ens poden semblar innocus no ho són. En el procés de formació de la nostra personalitat, del cervell, de tot plegat...
I del vincle
aquests detalls són...
Exactament, no són detalls.
Per
això en l'article el que deia és que aquestes alçades, amb el nivell d'informació que hi ha, contrastada, ja no és que un opina o una ciència o una altra, hi ha un consens.
Sí, sí, sí. Sobre la repercussió.
Sobre les repercussions i els perills de tot lo digital i dels gadgets. No atendre això és una negligència parental. I ho dic així, com dius tu, jo no acostumo a dir
no
coses radicals,
sí.
Però jo crec que en això s'ha de ser radical. És com, no sé, enviar-lo a la platja a les 3 de la tarda sense crema per protecció solar o donar-li de menjar coses tòxiques.
Per tant, no sé, instruccions bàsiques. La frase és una instrucció que els pares es poden, no sé si dir, es poden fer seva, demanar als pares que s'allunyin del mòbil quan estan amb els seus fills.
Sí.
És a dir, la primera instrucció, jo què sé, ara que ve l'estiu, ara que ve tot aquest tema, deixar el mòbil quan s'estigui amb els nens, com a mínim.
I tant.
Després feu el que vulgueu, però com a mínim davant dels nens...
I estar pels nens.
I estar pels nens.
En cos i ànima. I amb desig. A veure, jo
instrucció
crec...
número 1.
Sí, és a dir... és una instrucció, és un criteri, perquè diríem...
Sí, 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 no, ja sé és... què vols dir, no s'hauria de dir això.
Estàs però s'ha d'incorporar com una noció, com sí, un concepte, sí, com sí, un criteri.
Que surt de dins, que no cal que jo t'ho digui.
Exactament, no és complint, no és lo correcte, no és complint instruccions, no és per ser normatiu.
És el que han de fer els pares.
És per ser conscients de l'abast i les repercussions.
Ara jo et diria, escolta'm, Roman, és que no puc, perquè jo què sé, perquè potser a l'hora de dinar m'arriba, espero no sé què, d'algú que no sé tant, o que molts pares poden dir en aquest món en què arriben missatges a tot hora, sigui matí, tarda, nit, matinada, el que sigui. No hi ha excusa aquí, eh?
Jo crec que no. Com no sigui una excepcionalitat.
Sí, que algú estigui a l'hospital.
Exacte, passa alguna cosa.
Sí, sí.
A més s'avisa.
Però és a dir,
tinc el mòbil aquí perquè...
Dius en veu alta que els pares poden dir amics, companys d'empresa, coneguts, tal. Estic amb els nens, no estic per ningú fins que deia.
Sí,
i ja està.
O el que és més, no cal ni dir-ho.
O no cal ni dir-ho.
En fer-ho... No, sí,
ja està.
Té un botonet, això, de on,
sí,
off.
Sí.
No, si sí, tu vas, sí, sí, és perquè vas.
Sí, sí.
No, això no t'agafa del coll i t'obliga. Aleshores, jo crec que estem necessitant incrementar la sensibilització i la consciència respecte de l'abast i dels efectes de lo digital.
Tal.
Hem estat parlant aquests dies de lo del joc.
Sí, sí, oi,
dir,
tant.
No? La importància del joc presencial, del joc físic.
És a dir, de la interferència d'allò digital.
Efectivament, de la interferència, perquè és que a més, no és que siguin dues coses que conviuen independentment. Influencia tot. Influencia la manera de pensar, la capacitat de frustració, la capacitat d'espera. És a dir, et va formatejant per un modus operandi, on justament el pensar molt... No, els missatges de WhatsApp, tu els has de contestar ja. Tu imagina que li dius, mira, saps què? M'ho pensaré
sí, sí,
i et contesto aquí dues hores.
I sense fer cap elucubració especialment.
Efectivament, efectivament. Sí. Aleshores ja això Lola López Mondéjar, en el seu llibre Sin Relato...
A la qual sempre t'hi refereixes.
Sí.
Sin Relato, Lola López Mondéjar, llibre que pot servir...
Oh, per tothom. És
per tothom.
És Premi Anagrama, és a dir, que és una... És un, a veure, que té moltes coses conceptual, però també s'entén i... Doncs justament, no? Com, perquè ella escolta molts i té en compte molts filòsofs i neurocientífics que... i ella diu, però no ella, o sigui, els estudis... que estem fent una generació de joves més tontos, menys intel·ligents. Diu que han perdut massa cerebral pel camí.
No,
no és això. Però és com qualsevol cosa.
Han perdut capacitat d'aprenentatge.
Han perdut plasticitat, han perdut una posició activa davant de les coses. Pensar pel seu compte. Pensar pel seu compte. Aleshores, tot el que és complex...
Allò que ens havies dit sempre, que no hi ha nens tontos.
No, exacte.
No n'hi ha.
No, a veure.
A veure.
Hi ha problemàtiques biològiques però... i coses de naixement.
Sí, sí. Però que ens estàs
però
dient
que en general...
és que no es pot renunciar a la capacitat dels nens.
Bueno, aquí està. Si no s'exercita, si no es posa... Clar, això, com qualsevol cosa. Si deixes anar al gimnàs, el teu cos no serà el mateix. I aquí és exactament el mateix. És que no sé com estem de temps perquè et volia... Ja
vinga,
que, mira, ja que anem de filòsof...
Tenim tres minuts.
Mira, el Byul Chul Han, el filòsof aquest alemany però d'origen coreà que va guanyar el Premi Princesa d'Astúries o així, molt recomanable, molt, molt, ell diu, això en Instagram, diu... Perdó, en Instagram, no, LinkedIn. LinkedIn, que consti, no? És un mal lapsus, eh? Mal lapsus.
Bueno, el subconscient.
Has vist? L'in, no és sub, és in.
No passa res.
Bueno, diu que en un futur hi haurà una professió que serà el oyente. Com a professió. Diu, perquè ningú escolta. Ningú escolta i és una capacitat que s'està perdent, la de l'escolta. Tampoc la practiquem, també es perd.
Ep, i si has d'escoltar, sobretot no em parlis més de 15 segons, perquè no aguantaré.
Efectivament, la capacitat d'atenció és mínima, mínima. És per càpsules.
Sí, sí.
És, per...
és a dir, una professió de futur, l'oient.
Sí, sí, diu, escuchar és prestar, és un dar, és un don, és lo que ajuda a l'altre a hablar. Si no són parlats els nens... Així estan les logopedes que no donen a l'abast. Són nens que triguen a parlar, que tenen dificultats amb el parlar, i el mòbil...
Nens no parlats.
Clar.
Que bo.
Sí, sí, sí. I això el filòsof sí, sí, que està sí. Molt bé. I després, i en relació a la vaga de les vagues de mestres...
d'educadors, de mestres...
Sí, també un altre llibre, que és del Mario Iskovich, que es diu L'escuela que escucha. I ell, superinteressant també per tots els mestres sí. I educadors i gent que tingui vinculació amb l'escola, és una obra de referència, perquè ho explica tot molt bé i parla molt bé i dona propostes. Que justament, diu, el problema dels mestres no només és una reivindicació salarial, hi ha molt més en joc. Justament, què diuen? Que no són escoltats. Es fan tots els plans i ells només han de seguir directrius de persones que no donen classe, que no estan al peu del canó dia...
Que no trepitgen les aules.
Que no trepitgen les aules.
Que no tenen davant seu aquesta multiplicitat de conflictes vinguts, de nens i nenes que...
Aquí està. És a dir, tenim, per educar els nens en el món actual, incert, canviant, complexa, una estructura del segle passat. Del segle XX. I han passat 25 anys ja,
com a mínim.
Un quart de segle. Sí, sí. Hem passat un quart de segle i estem amb un model d'escola.
D'aquella època en què d'una classe de 35 podia haver-hi dos nens amb dificultats que acabaven integrats dins del grup
sí.
I en canvi ara d'una classe de 28 o d'una classe dels 20, potser la meitat o potser més de la meitat, tenen cadascun d'ells unes circumstàncies específiques molt difícils de gestionar per part dels educadors.
A veure, el que tenen de circumstàncies, cadascú té les seves, però vull dir, el que sí hi ha són fenòmens i manifestacions que abans no es
apareixia.
Donaven. El problema és que ara tot això es diagnostica. I es diagnostica com a trastorn psiquiàtric, vale? O psicològic. Sense necessàriament ser-ho. Aleshores, un mestre pot dir tinc 10 nens de la classe diagnosticats amb TDAH, amb TEA, amb TLP, tots, i a sobre el discurs és que estan infradiagnosticats. En realitat té 10 diagnosticats, però haurien de ser 15.
Per tant, aquesta saturació del sistema tampoc permet una anàlisi ponderada
efectiva
de cadascuna d'aquestes situacions i... Òbviament, la gestió de cadascuna d'aquestes situacions.
Tal qual, ni la formació si corresponent...
Per resoldre...
Ni el temps per reflexionar.
No.
És a dir, una escola que escolta és una escola que reflexiona, perquè si no són activistes, estan tot el dia fent coses. Tu veus un mestre en una escola i va com un ventilador, surt d'una classe entre l'altra, ja ha faltat aquell, ara ves aquí, ves allà, agafa això, tapant, no, fent pedaços al sistema. I què porta això? A que els mestres siguin el col·lectiu o dels col·lectius amb més baixes de tipus psicològica, per depressió, per trastorns d'ansietats, per atacs de pànic... Déu-n'hi-do.
Per pensar-ho. 10 i 48 minuts. Escolta'm bé, Roman, que no tinc més temps.
Molt bé.
Ha passat un nou curs.
Mira per on, un altre mes.
Bones vacances, bon estiu.
Moltes gràcies.
I a la tardor, quan tot plegat torni a començar, perquè els temes seran, m'entenen, això no s'acaba aquí, sinó que té molt recorregut, i tornarem.
Com que portem, em sembla que si conto bé, 29 temporades.
Ep!
Que són 29 anys parlant d'això i no se'ns acaba el tema.
I els dos hem superat els 60, uns una mica més, altres no. Així que... Roman, bon estiu.
Bon estiu a vosaltres també.